Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tots, benvinguts a l'Internauta, el programa que va començar l'any 95 en Jordi Vendrell, a Catalunya Ràdio, que fem a VilaWeb, i també a l'internauta.cat, el podeu escoltar, al programa, descarregar-ne el podcast, i records i benvinguts a tots aquells que ens escolteu també des de les diverses emissores de ràdio local de la xarxa. Avui comencem fent-vos algunes preguntes, a veure si us surt la resposta. Preguntes com, per exemple, com es diu widget en català? Com es diu spam? O copy-paste? O pay-per-view? O hacker? Hacker té traducció al català? Com n'hem de dir de tot plegat? Són preguntes que estan formulades en el llibre digital.cat, editat per Barcanova. És un llibre que els autors del qual són en Joan Carles Villalonga i en Xavier Breil. Bé, el llibre dona resposta a totes aquestes preguntes. Per parlar de tot plegat, tenim els seus autors avui aquí amb nosaltres, en Joan Carles i en Xavier. Benvinguts, què tal?
Molt bé, bon dia.
Gràcies per ser aquí. Tots ells són filòlegs, són els autors, dèiem, d'aquesta obra del digital.cat, el lèxic català de l'era digital posat al vostre abast, és com es presenta el llibre. Aquest llibre, dèiem ara abans de començar, que aplega tot d'informació que és a internet, és a la xarxa, però d'alguna manera és dispersa. Vosaltres el que heu fet aquí amb aquest llibre és aplegar, endreçar tota aquesta informació i posar-la a l'abast del lector com un manual, no?
Sí.
Bé, Joan Carles?
Aquesta terminologia és el web del TermCat, el centre de terminologia TermCat. També a Softcatalà hi ha una guia de termes que es pot descarregar. Per tant, la informació hi era, no ens l'hem inventada, però si l'hem arreplegada, el TermCat ens ha cedit la seva terminologia i hem fet una selecció de les paraules més habituals o més generals que pot necessitar la gent en el seu dia a dia.
Sí, està presentat com en forma de diccionari, d'alguna manera, per ordre alfabètic.
Sí, està presentat de tres maneres diferents. La idea és fer un manual pràctic, és un llibre pràctic. Està clar, com deia ell, que no hi ha totes les paraules perquè seria un llibre inacabable i no seria gens pràctic, no? La idea és fer un llibre petit, manejable, i està presentat de tres maneres diferents perquè sigui útil de tres maneres diferents. La primera part és un diccionari a l'ús tradicional, ordenat alfabèticament, amb els termes, la seva definició, la seva forma en castellà i en anglès. A la segona part...
I una petita descripció.
I una petita, una definició, una descripció del que és. A la segona part el que hi ha són dos índexs, castellà-català i anglès-català. Per què? Doncs perquè de vegades el dubte que tenim no és si això... Què vol dir aquesta paraula, sinó com es diu el que tu deies abans, no? Com es diu widget en anglès. Clar, si tu no saps la forma, el diccionari no et serveix per res, perquè no te'l pots mirar de la baix on està, no? I, per tant, posant les paraules en anglès, amb la seva equivalència en català, doncs pots buscar com es diu i aleshores, si vols, anar a veure la definició, etc. I la tercera part és una mena de diccionari visual, amb làmines visuals, oi? Per àmbits, no? On tens totes les paraules que pots utilitzar quan fas servir un editor d'imatges o edites un blog, o etc.
Molt bé, doncs parlarem avui d'aquest llibre i de com anomenar les coses en català, les coses relatives al món digital en català. Farem com sempre amb el Martí Crespo. Martí, què tal?
Bon dia.
Amb el Joan Jofre, bon dia, i amb el Jordi Carreño a l'altre cantó del vidre. Comencem, doncs, l'Internauta.
L'Internauta, amb Josep Casulleres.
Molt bé, doncs per saber més coses del digital.cat parlem amb en Martí Crespo i escoltem el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
La popularització de les noves tecnologies que ha tingut lloc des de fa, sobretot, un parell de dècades, no sols ha introduït periòdicament en les nostres vides tot d'objectes, aparells, sistemes i dispositius innovadors, també ha fet entrar en el nostre dia a dia noves terminologies, nous conceptes lingüístics i mots lligats a les noves tecnologies. Aquesta allau de paraules noves o neologismes, que són majoritàriament provenents de l'anglès, el català i la resta de llengües s'hi han encarat principalment de dues maneres, adoptant-los o adaptant-los. Adoptar-los en forma de manlleus, de préstecs lingüístics, directament de l'anglès o passats a la fonètica pròpia, o adaptar-los a la realitat pròpia de cada llengua a través d'alternatives basades en paraules i solucions genuïnes i, sobretot, esperar que tinguin èxit entre els parlants. En el cas de la majoria de llengües, d'aquesta tasca d'adopció i d'adaptació, se n'encarreguen les acadèmies de la llengua o els centres de terminologia corresponents, que en el català doncs, serien l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, que ja l'hem esmentat abans. Però en el nostre cas, i de manera jo crec una mica excepcional, doncs, també hi ha intervingut un tercer actor, igualment important, que vam tenir justament a l'internauta la setmana passada. És l'associació doncs, Softcatalà, que treballa des de fa 15 anys doncs, per normalitzar el català i estendre'n l'ús en el terreny de la informàtica i internet. Un resum de tota aquesta tasca d'adaptació o adopció de terminologia d'internet i la informàtica doncs, és digital.cat, el lèxic català de l'era digital, que es presenta doncs, com un complet diccionari, em sembla que hi ha 2.500 termes, que déu-n'hi-do, de Joan Carles Villalonga i Xavier Brel, amb pròleg de Vicent Partal, que avui no el tenim, i que respon amb claredat i amb contundència, jo crec, a la pregunta que els dos mateixos autors es plantegen just a la introducció. Per què no ho diem tot en anglès, i llestos? Per què no ho diem tot en anglès, per exemple?
És una bona pregunta. No ho diem tot en anglès perquè una llengua... Jo crec que d'això els catalanoparlants en sabem bastant. Una llengua amb la qual, per parlar de molts àmbits, constantment haguessis d'estar recorrent a paraules d'una altra, inevitablement a la llarga acabaria desenvolupant un sentiment d'inferioritat lingüística en els seus parlants. I crec que d'això arreu del territori i arreu del temps, en anys passats especialment, doncs, en sabem, no? Vull dir, el sentiment aquest de pensar doncs, que la teva llengua serveix per parlar a casa, però no serveix per parlar... Bueno, el que... No sé, recordeu allò que va dir el Suárez, no?, en el seu moment d'explicar física quàntica en català, no em faci riure, no? Doncs és la idea aquesta, de que unes llengües són superiors a les altres, i això surt únicament de la percepció de que la meva no té vocabulari suficient com per poder parlar de coses importants o serioses, etc. No? I, per tant, aquí està l'equilibri que es busca, no? d'intentar aquest equilibri entre formes angleses, formes pròpies, etc.
Clar, aquí la dificultat és trobar un consens a l'hora d'anomenar les coses d'una manera determinada, no? Això com es treballa? A la pràctica, com s'aconsegueix? Com es pot aconseguir arribar a aquest consens en l'ús d'una forma o d'una altra?
Bé, clar, el consens s'acaba aconseguint quan els mitjans de comunicació fan servir aquella alternativa o aquella forma i quan tots els parlants l'assumeixen. En un primer moment, quan, per exemple, des del TERMCAT s'ha de decidir com es normalitza un terme, és a dir, quina paraula catalana es fixa per anomenar aquella nova paraula que ha arribat, en aquest àmbit normalment des de l'anglès, doncs es fa tenint en compte el que fan els especialistes, és a dir, els informàtics o la gent que treballa amb això. Com s'està començant a dir aquella paraula en àmbits especialitzats? I s'intenta arribar a un consens. Com en dieu? Com us sembla que es podria dir? Us sembla que es podria trobar... Si feu servir el nom anglès, sembla que es podria trobar una alternativa catalana, si no, quina? I de vegades doncs, es fan proves. Si penseu que allò es fa servir, intentem-ho. I després, qui dirà que això s'acaba generalitzant o no? Doncs l'ús. l'ús primer que facin les universitats, les persones especialistes, els mitjans de comunicació i després l'ús que faci tota la gent.
Clar, i llavors hi ha processos, per exemple, com el cas de la traducció al català del Twitter, en què aquí Twitter té els seus mecanismes a l'hora de fer les traduccions, però que es basen en la participació o en la col·laboració d'usuaris, no? Vull dir que aquí també són les mateixes eines les que també busquen la manera d'establir un cert consens d'alguna manera.
Sí, no? Sembla que es va fer una enquesta, no? Twitter va fer una enquesta entre els usuaris per decidir com s'havia de dir de les piulades, que també es poden dir piulades, i els usuaris que van democràticament van triar tuit, i ara de fet ens proposen les dues possibilitats. Ara tant en poden dir piulada com en poden dir tuit, cadascú la que li agradi més, i si pot fer servir les dues, millor, perquè a vegades fa servir molt una paraula i t'acabes...
Llavors els criteris lingüístics de cada mitjà de comunicació i els llibres d'estil de cada mitjà, per exemple, nosaltres mateixos, oi, Martí?
Sí, sí.
A VilaWeb, piulada no és un tuit, no equival exactament a un tuit, oi?
Sí, bé, tenim això, el piulet, piulada, sí, sí. Cada mitjà, doncs, suposo que després té la seva opció.
Llavors és l'ús social.
Sí, no, vull dir, el que està clar és que són els parlants, al final, els que decideixen com es diu una cosa, això. És així, vull dir... Allò, el Termcat o l'Institut d'Estudis Catalans proposen i els parlants disposen, no? Vull dir, hi ha paraules que s'han proposat, finalment no han triomfat i han deixat de dir-se. I...
L'ensaïmada, recordem, per exemple.
Per exemple, o
el mateix
bloc amb C o amb G, etc, etc, no? Vull dir que VilaWeb ho escriviu amb C, etc. És arribar realment... Això no es fa per atzar, quan el Termcat proposa un terme no és perquè sí, no? Això també cal explicar-ho, vull dir, de vegades hi ha parlants que tenen la percepció de que algunes formes noves és, bueno, això és com un invent, no? Això és com una cosa postissa, no és veritat, hi ha unes raons per les quals s'opta per una proposta o una altra, i com deia el Joan Carles, moltes vegades a partir de parlar amb especialistes, consultar amb especialistes, escolta, vosaltres com en diríeu, tal, però al final... Tot i que tu proposis aquella forma, si realment allò no triomfa, si no es fa servir, doncs no s'acaba incorporant. Per tant, realment són els parlants els que decidim. Sí que és cert que de vegades, en un primer moment hi ha termes que semblen estranys, allunyats, que un no els faria servir, però en canvi perseverar en intentar utilitzar aquella forma, perseverar en allò, al final... l'acaba normalitzant i ja no es veu com estrany. De vegades és necessari que passi tota una generació, no? Vull dir, una generació que segons quina paraula nova sempre l'hem dit així, ens pot ser estrany, però al final funciona. Un exemple claríssim és el de Busson, no? Busson i Bústia, en el seu moment, no sé, els nostres avis, és difícil que diguin Bústia, perquè ho han dit durant molts anys, en el moment que se'ls hi proposa, home, això es diria Bústia en català, etc. Això és un busson, no? I no en sortirem d'aquí. En canvi, per nosaltres, i ja no dic pels meus alumnes, Bústia és la cosa més normal del món i no ho senten ni com estrany, ni com a ridícul, ni res d'això. No?
Sí, per tant, jo la primera vegada que vaig sentir, per exemple, adaptant en el cas que ens porta, maquinari, vaig dir això, no funcionarà mai la vida.
Ja fa
anys, d'això.
Sí, sí.
Jo anava del mateix, però hi havia maquinari i programari, però ara, per exemple, programari lliure, o sigui...
Ja no ho diries d'una altra manera.
A mi em sona, però vaja, com la més genuïna i la més normal de...
Doncs per això mateix. No sé com s'ha aconseguit, però maquinari, hi ha molta gent que la fa servir.
Ni ho saps tu, ni ho saps. Vull dir,
clar, però és que hardware tampoc ho fa servir gaire gent, em sembla, eh? Vull dir, dins del sector potser sí.
Clar, segurament és una paraula poc general.
Dins de marcs més especialitzats.
Programari es fa servir més, segurament.
Crec que sí.
Però realment la pregunta per què funciona o no funciona una forma, i la resposta a això no la sap ningú. Si no, sempre funcionarien les formes proposades. No? I realment hi ha formes proposades que tenen molt, molt, molt de sentit, i en canvi els parlants doncs, no l'assumeixen com a pròpia... fa vergonya o se't fa estrany o digue-li com vulguis i no funciona ni n'hi ha d'altres, o el tu mateix, no? Vull dir, el programari potser en un inici tal, però en canvi programari lliure sí, no? Per tant, per què? Coses de la llengua, no? La llengua és una cosa viva, la llengua la fem entre tots i això és una demostració claríssima.
Bueno, perquè programari lliure s'ha fet servir més i com més sents una forma, més t'acostumes, menys estranya t'acabes una...
Però necessites que algú la digui.
Clar.
Perquè tu la sentis.
Sí, sí. I una cosa, vosaltres que sou observadors i també, tinc en consta, doncs, col·laboradors del TERMCAT, del Centre de Terminologia, que evidentment no només se centra doncs, a adaptar neologismes del món de les noves tecnologies, sinó en tots els àmbits. Vosaltres creieu que, clar, és un àmbit, el de les noves tecnologies, que va molt de pressa. És a dir, ara potser estem parlant aquí doncs, d'alguns conceptes doncs, molt relacionats amb ordinadors i coses d'aquestes, però vull dir, ara ja som a l'era de la mobilitat i probablement doncs, començaran a entrar també nous termes.
Smartphone,
etc.
Molt lluny.
Doncs, jo us volia dir, el TERMCAT, l'adaptació... I la proposta de nous termes, com la porta? És a dir, va molt de pressa o és molt lent? A vegades s'ha dit sempre que, ostres, el diccionari recull termes, al cap de 10 anys d'haver sortit un terme, doncs es recull en el diccionari. El TERMCAT jo crec que suposo fa el paper previ, és a dir,
sí,
quan
sí.
capta que hi ha una nova necessitat lingüística, ja fa propostes ràpidament que després es recolliran o no al diccionari. Com va la velocitat, diguem-ne, del TERMCAT, sobretot en aquest àmbit que és tan prolífic i tan ràpid de...
Bé, segurament no va tan ràpida com alguns voldrien, no, potser ells mateixos voldrien, perquè és...
O com els mitjans de comunicació sí. voldrien, no?
Clar, primer s'ha de detectar una necessitat, que realment aparegui aquella paraula amb el nou concepte, que es vegi que aquell nou concepte que apareix no es fugi ser, que al cap d'una setmana ja passarà, perquè aleshores ja potser no val la pena. Però quan arriba aquell nou concepte amb la seva nova paraula, l'anglicisme en aquest cas, normalment, doncs si hi ha una necessitat, doncs s'estudia el cas. De vegades per iniciativa del TERMCAT normalment, però a vegades perquè els mitjans de comunicació acudeixen al TERMCAT, escolteu com n'hem de dir d'això. Necessitem una resposta i aleshores s'estudia el cas i si és un cas important es fa passar pel Consell Supervisor, que és un òrgan on participen lingüistes de l'Institut d'Estudis Catalans i que s'encarrega de fixar els termes en català. Després, evidentment, això quan acaba passant el diccionari normatiu, com has dit, passa temps, si és que hi acaba passant, perquè evidentment el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans només hi poden incloure les paraules molt consolidades, d'àmbit general, d'ús habitual. Quan arriben al diccionari normatiu passen això, bastants anys. La prèvia, l'avantsala, efectivament és el TERMCAT, i que ho fa tan ràpidament com pot, però no sempre es pot fer al moment. Evidentment, perquè les decisions necessiten un cert temps, s'ha de consultar amb els especialistes, s'ha de veure com se n'ha dit fins que aquesta paraula ha arribat a nosaltres, com en diu la gent o com en diu la gent que la fa servir, i s'han de fer propostes.
Prou ràpidament com per intentar fer una proposta vàlida, no? Vull dir, clar, moltes vegades això, és que clar, ja... Fa molts dies que estem ja parlant d'això amb aquest nom en anglès i ara ens costarà molt canviar-te'l, però clar, si fas una proposta més que és precipitada, que no és prou bona, etc., corres el risc de fer una proposta que no faci servir ningú, per tant, seria absurd també, no? És un equilibri difícil, està clar que en altres camps no és tan complicat com el de les noves tecnologies, no? Hi ha altres camps que no tenim cada setmana coses noves, no? I el que deia ell, hi ha termes que és que fins i tot abans que puguis fer una proposta ja han desaparegut pràcticament, no? El camp de les noves, hi ha un munt de coses que fa 10 anys havien de ser el futur i que ara ja pràcticament no ho fa servir ningú, etc. Per tant, aquest és un camp especialment difícil.
O noms que s'inventen els mateixos anglesos o angloparlants. Ara estava pensant, per exemple, amb el Phablet famós que ha sortit fa poc.
El phone i tablet.
El phone
sí.
i tablet. Bueno, ja veurem si tindrà èxit fins i tot en anglès.
Clar, passa que, per exemple, l'anglès és una llengua, en aquest sentit, molt plàstica, molt flexible, no? Vull dir, ells... això és una cosa que les llengües romàniques ens costa molt més, fer paraules noves, no? Vull dir, en anglès... I com que ja estan acostumats i la viuen així, doncs de seguida, vull dir, no sé, tu tens la paraula cadira i pots fer un verb cadirar, no? Perquè seure en una cadira és que jo què sé, no? Vull dir, estic dient una bestiesa, però...
Googlejar.
Googlejar, sí. Vull dir, és molt, molt... ells és una llengua molt, molt plàstica en aquest sentit, com la viuen els parlants. En general, les llengües romàniques i el català entre elles, els parlants no la vivim d'una manera tan flexible i plàstica. I si féssim el verb cadira o googlejar o no sé què, ens costa molt més. Potser googlejar la direm perquè la sentim de l'anglès, perquè ens ve de l'anglès i sabem que... però realment amb això l'anglès, primer, la majoria de coses ens arriben en anglès no només perquè les inventin anglòfons, sinó perquè invents que venen d'altres llocs ens venen a través de l'anglès. Vull dir, no és que tot ho inventin als Estats Units o al Regne Unit, etc., sinó que moltes coses que potser venen de Japó, etc., ens venen en anglès. I després per això, perquè és molt plàstica, és molt fàcil, és molt... i amb això tenen una certa facilitat en aquest sentit.
Abans, amb el Joan Carles, tenia un full aquí d'un reportatge publicat a VilaWeb fa un temps, amb un dibuixet que Martí Crespo sonava molt familiar,
sonava.
Que diu que en aquest dibuixet es veu algú a darrere d'una pantalla d'un ordinador fent clic-clic amb el ratolí i diu: envia-li un DM, fes-me un... que, com diu això, fes-me un FB, fem-li un RT, demà li faré un FF. No? Vull dir que moltes vegades el que passa és que com utilitzem en el llenguatge les formes de l'aplicació, és a dir, fes-me un DM, no? La gent que utilitza Twitter ja ho diu directament així, fes-me un DM, no? No, fes-me un missatge directe. Que no. Llavors, això també és un... Clar, adaptar aquestes coses és una mica complicat, no?
Quan entrem en el món de la sigla, que ja és una...
Clar, o fes-me un follow.
També.
Sí, és clar, si és que entre que ja ho fan fàcil, això els americans...
O fes-me un WhatsApp.
D'escurçar paraules, sí, sobre les poses al Twitter, que només n'hi pots posar 140 caràcters,
sí.
La inventiva d'escurçar és...
Una cosa important també, ara que dius això, és la velocitat de... que en això, per exemple, Softcatalà fa una feina importantíssima, la velocitat en traduir programaris. Perquè és el que tu dius, tu t'arriba al Twitter en anglès o t'arriba el que sigui en anglès i tu has de parlar d'allò on has de parlar i per tant fas servir tal com ho veus tu en pantalla en anglès, etc. I per tant la velocitat a traduir aquests programaris és important perquè la gent ja se'l pugui instal·lar, descarregar en català, etc. i ja vegi, clico al botó que diu, ja no diu DM, sinó que dirà el que sigui, m'explico. Per tant, aquí també és una feina importantíssima i en aquest sentit, bueno, ja ho agraïm en el llibre, ho agrairem en la presentació. Vull dir, Softcatalà també fa una feina que a més, ingent, voluntària, estupenda. No?
I jo crec que Softcatalà, que, o sigui, a part de la feina de recerca de terminologia, jo crec que el que fa és la difusió de la terminologia. O sigui, és el punt aquest de l'ús que és el que acaba validant una paraula o no. No? Vull dir, l'altre dia comentàvem el Desa, anomena Idesa, que ja, bé, doncs mira, s'ha imposat, que és l'anomenar Idesa des del navegador de l'any, no sé, 96, 97, perdó, doncs que ja ens hi hem acostumat, no? I s'ha quedat així, doncs fins a altres... Bueno, probablement, doncs, programari lliure doncs, també deu tenir molta importància, deu tenir molta importància o molt de pes a Softcatalà, no?
Evidentment, els organismes lingüístics poden fer tota la feina que vulguin, però si després això no arriba... doncs no serà útil. Per tant, els organismes ofereixen eines i perquè aquestes eines arribin als parlants, aquí hi ha el paper de mitjans de comunicació o de Softcatalà en el tema de les noves tecnologies, etc., perquè ho difonguin. I a base de difondre-ho, la gent ho escolta, s'hi acostuma i ho pot fer servir perfectament. I ho acaba interioritzant.
Jo respecte de tot aquest àmbit tinc la percepció, no sé si me la podeu corroborar o no, però que hi ha, cada llengua és un món en això d'adoptar o adaptar anglicismes en aquest cas. Per exemple, en francès doncs, em fa l'efecte doncs, que han anat molt enllà a l'hora de preservar o de buscar solucions genuïnes. Jo crec que el maquinari programari em sembla que ve de la línia aquesta del francès. No sé, fins i tot allò electrònic ells en diuen numèric, o sigui, vull dir,
però el digital li diuen numèric.
El digital és el numèric, o sigui, realment jo crec que potser és una certa obsessió, fins i tot.
Excessiu, trobes.
Excessiu. No ho sé, no sé si després funciona o no funciona en la societat o en els francòfons, però vull dir, com a mínim, veig que hi ha una tendència, doncs, molt a intentar frenar anglicisme. En canvi, per exemple, l'italià em fa l'efecte que és permeable absolutament i tot el que va entrant, doncs probablement tot el que entra en anglès es queda en anglès. Es queden tan amples, vull dir, no sé si el català potser som a mig camí entre l'un i l'altre.
Jo crec que sí, que som a mig camí, que, bueno, en aquest cas deu ser el bo. No sempre el camí del mig és el bo, però crec que aquí sí. Perquè, home, si et quedes amb la paraula anglesa, això és el que dèiem abans, i per què no ho diem tot en anglès i ja està? Doncs mira, potser per sortir del pas sí, però d'aquí 20 anys com tindríem la llengua? És a dir, ara ningú li fa estrany dir m'he de comprar un rotolí per l'ordinador. Ningú diu m'he de comprar un mouse per al computer. Això sí que sona estrany. Uh-huh. I en algun moment es va dir que mouse i rotolí, computer i l'ordinador. I si no s'hagués actuat en aquell moment, ara diríem mouse i computer. Bé, jo crec que quan es pot s'ha de cercar l'alternativa. Uh-huh. i s'acaba assumint.
Jo crec que té molt a veure també amb altres coses que no només és pròpiament la terminologia, vull dir, en francès en general. Està molt més a prop del món del món anglès. No sé si la paraula es pateix, no me'n surt una altra ara mateix.
Por.
Sí, bueno, clar, estan molt més en contacte, han estat... potser encara... Bé, és que això ja ens anem a altres històries, no? Però han estat una gran cultura dominant, etcètera, etcètera. A poc a poc potser han deixat de ser-ho. I, bueno, tenen el seu propi procés no? d'autoestima, etcètera, etcètera.
Són més gelosos una mica...
Han hagut de patir molt, ja dic patir, no sé si és la paraula, l'entrada de paraules angleses, no? Clar,
I sobretot el Quebec, que jo crec que en terminologia són...
També, no, i França mateix. Jo sóc descendent de... El meu pare era francès i conec una mica el món aquest i... en els mitjans de comunicació, en llibres, etc. Des de fa molt temps, no és d'ara, hi ha aquestes ganes o aquesta obsessió, depèn de com li vulguis dir, per preservar la pròpia cultura, per preservar la pròpia llengua, per no ser menys que l'anglès. No? Clar, en català, i per tant, això fa també que els mateixos parlants francesos tinguin un plus, no tots, lògicament, però hi hagi com... un sentiment de la necessitat d'un plus de militància. Jo crec que d'això en sabem molt els catalanoparlants també, no? I crec que això també té molt a veure amb que algunes d'aquestes formes, no totes, però moltes d'aquestes formes, la feina del Termcat, etc., segurament sigui més valorada i estimada que en altres llengües. De fet, n'hem parlat alguna vegada, en castellà, en temes de terminologia, és a dir, ho treballen menys del que un podria pensar, no? I sent una llengua tan parlada al món, etc, etc. Jo crec que té molt a veure això amb el propi, amb el mateix sentiment dels parlants, amb l'estima per la llengua. Nosaltres en sabem molt d'això, de protegir la nostra llengua d'una altra llengua més poderosa o més parlants, més poder polític, etc, etc, i crec que a França passa una miqueta això. Vull dir que el fet aquest de sobreviure en certa manera una llengua més forta també fa, bueno, té alguna part positiva, no? Que és aquesta estima per la llengua i escolta, d'això no hauríem de dir això, doncs és la nostra forma, no? Doncs intentem, i potser en altres llengües que no han patit processos així, que no senten en absolut la seva llengua com amenaçada o com tal, doncs potser, mira, escolta, és igual que és el que passa en anglès moltes vegades, vull dir, moltes vegades que els parlants fan servir moltes formes, que s'inventen coses, que no sé què, i és que ningú es pregunta si és normatiu o no és normatiu, és que som
l'anglès. Continuarem parlant d'això, Xavier, perquè és una part molt interessant del debat al voltant de l'obra aquesta de Digital.cat que tant en Xavier Brail com en Joan Carles Villalonga presenten avui a l'internauta. Fem una pausa i tornem després. Continuem parlant d'aquest llibre i amb una de les solucions que ens aportarà en Joan Jofre aquesta setmana.
L'internauta amb Josep Casulleres.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu.
Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
En Joan Jofre t'ho arregla.
Joan, de què ens parles aquesta setmana?
Bé, jo volia parlar del wifi, però els hi haig de preguntar a aquest senyor si parlo del wifi o li haig de posar un altre nom.
O si l'hem de posar...
Wifi. És una forma internacional i wifi
no, ho hem de fer amb G i amb diaris i a la 1. Allò que alguna gent fa
de
wifi.
Com el whisky.
Com el whisky, no, eh?
Bé, bé, doncs volia parlar de com protegir el wifi de casa nostra.
Molt bé.
Perquè, bé, primer de tot, el que hem de saber és que si volem protegir hauríem de saber si hi ha algú que ens està connectant al nostre wifi.
Això ho podem saber.
Això ho podem saber, això és molt fàcil de saber. És el primer que hem de saber. És a dir,
sí.
Si estem una mica neuròtics, el primer que hem de saber és si hi ha algú que ens està utilitzant el nostre wifi.
I aquell primer indici que és avui, això em va molt lent. Deu ser que algú m'està xuclant ample de banda.
I els llumets del router van...
Que tu no estàs fent res. De totes maneres, penseu una cosa. Es pot saber molt fàcilment. Hi ha un grapat de programes que et monitoritzen què està fent el teu router. Hi ha un que és molt fàcil, que es diu Wifi Guard, Guard amb G. De, com si fos un guàrdia del teu wifi, que el que et fa és centralitzar la teva xarxa i et diu tots els aparells que estan connectats. Aneu al tanto perquè us en trobareu que no us pensàveu que teníeu connectats. Hi ha molta gent que no sap, no se'n recorda que té la tele connectada al wifi, per exemple, o que té, si té Canal Plus, que té el sintonitzador de Canal Plus connectat al wifi. Hi ha elements a casa nostra...
El PlayStation,
o la PlayStation. Hi ha elements que a vegades diu: ai, quanta gent connectada. No, espera't, anem a fer la llista.
Ets tot el... mateix.
Sí,
no?
Sí, sóc jo que estic per allà qui he posat elements. Bé, el programa aquest l'únic que fa és que et dona una llista de tots els dispositius que tens connectats i llavors has d'anar fent: aquest és meu, aquest és meu, aquest és meu, i quan arribes a un que dius: ap, aquest no és meu, començar a pensar quin t'has oblidat que tens connectat, o pensar que és el teu veí que tens per allà. Posat. Bé, una vegada hem decidit que volem protegir el nostre wifi perquè resulta que tenim
intrusos,
amics que comparteixen amb nosaltres el rebut que paguem, el que hem de saber és com funciona el tema del wifi. És a dir, nosaltres ens connectem sense fils amb un router via un protocol i via una seguretat. Bé, aquesta seguretat en el seu moment es va dir web, però no acabada en B, acabada en P, que molt eufemísticament volia dir una seguretat com si fos el mateix fil, és a dir, allò que no ho podia entrar-hi ningú amb aquella seguretat de wifi. Si teniu un sistema web amb el vostre router, canvieu-lo immediatament, però ja, sense pensar-ho ni dos segons, perquè és la cosa més insegura que us podeu tirar a la cara. Bé, com que això els fabricants de routers ja se'n van donar compte, van dir, bueno, doncs anem a fer un sistema una mica més professional, que és, li van dir WPA. També se'l van carregar al cap de 5 minuts, llavors van dir WPA-2. Aquest els hi va costar una mica més, però bé, dir, en lloc de 5 minuts els va costar 10 minuts carregar-se'l. Però llavors van dir un doble PPA2 personal. Bé, les coses es van complicant a mesura que tu vols posar-li dificultats a la... a que la gent es connecti al teu router. Però bé, si voleu, al final, anem a dir una cosa. La més segura, que es diu WPA2-PSK, diu, això ja és la conya de segur, aneu a Google, poseu WPA2-PSK, a la primera entrada us dirà què és, i us ho explicarà què és. La segona entrada és un tutorial en YouTube de com desprotegir-lo en menys de 5 minuts. Aquest és el sistema més segur.
Déu-n'hi-do.
O sigui, no ho tenim gaire fàcil.
A veure,
no?
Li podem...
No hi ha res a fer, eh? O sigui, el missatge...
O sigui, nosaltres ja podem anar posant contrasenyes complicades que no,
a veure,
no va per aquí, no?
Podem posar-li dificultats a la gent. És a dir, quina dificultat li podem posar? Per exemple, quan nosaltres ens volem connectar a un wifi, posem en marxa el nostre... el telèfon, l'ordinador, el que sigui, i ens ve una llista de wifis. Si nosaltres el nostre wifi l'amaguem, que això ens en podem anar al router i amagar-lo, i hem posat una dificultat addicional.
Però llavors no la veurem.
No, però clar, quan tu et vulguis connectar, en lloc d'esperar que et surti la llista, li poses el nom que tu li has posat.
Ah, la crides tu.
Sí, li canvies el nom, li poses un nom especial per tu i li poses tu aquell nom. Bé, hem posat un nivell de dificultat. No és molt, però hem posat un nivell més de dificultat.
Una dificultat visual, com a mínim.
Sí, sí. Podem fer més coses. És a dir, en el router nosaltres, a més de poder fer això, de posar un sistema de codificació i totes aquestes coses per complicar-li la vida a la gent, podem codificar que el router només deixi connectar-se als aparells que nosaltres diguem. Això es fa a través d'una adreça que tots els dispositius que es connecten a internet tenen, que es diu Mac, no té res a veure amb Macintosh, es diu una Mac, i aquesta adreça li pots posar el router, li dius, jo només deixaré connectar aquest, i poses les 5 adreces que vols deixar connectar. Té un inconvenient, és a dir, si t'arriba un amic i vol connectar-se al wifi, ho tens malament, o li poses l'adreça i reconfigures el router i tot això, i té un altre inconvenient, és a dir, si l'altre de l'altre costat que vol entrar al teu router és prou intel·ligent, també entrarà.
S'hi afegirà.
No cal ni afegir-se. No, hi ha un sistema encara més senzill. Si imaginem que l'adreça aquesta és 2468, és més complicat, però és igual. Imaginem que l'adreça aquesta és 2468, el teu ordinador té l'adreça 2468, el teu router el tens configurat perquè entri només la 2468, el teu veí li diu al seu ordinador que també és l'adreça 2468 i s'ha acabat el problema. És a dir, podem complicar-ho. Podem anar posant traves. I quantes més en posem, més difícil serà per nosaltres, perquè una altra manera de complicar-ho és, tu ara quan et connectes, el mateix router et dona una adreça per connectar-te a internet, et dona una adreça IP. Tu li pots posar que no te la doni, que l'hagis de posar tu manualment i que només et deixi aquelles adreces. Però clar, quan tu hagis de configurar els teus dispositius, tindràs molt més complicat. Resum. Poseu dificultats, però si el de l'altre costat és hàbil i intel·ligent i sap fer servir Google, si sap googlejar, entrarà a la vostra wifi.
Molt bé, gràcies. Joan, ara parlaves molt del router i mentre he anat a buscar l'índex alfabètic anglès-català del digital.cat, aquest llibre que avui ens venen a presentar en Joan Carles Villalonga i en Xavi Breil, i vaig buscar router i es veu que anem de dir encaminador.
Encaminador.
Anem de dir encaminador, d'això.
Em sonava de Softcatalà a primers temps, l'encaminador aquest, però em sembla que no ha fet gaire fortuna.
De moment, no ha relat, no. Em sembla.
Almenys, no va ben encaminador.
De moment, no.
Li podíem haver posat enrutador, perquè una ruta...
Sí, però també...
També és veritat.
Sona, com a mínim, en català central, l'enrutador aquest...
L'encaminador també... aquest el que fa és... porta els nostres paquets d'internet d'un lloc a un altre.
Els vehicula, els canalitza.
Sí, els porta per un camí. Per això un
canalitzador,
també,
no?
Sí. Enrutador també és... També ho faria, i seria una paraula també acceptable.
Sí, no, no sé, vull dir, és que no l'hem fet nosaltres. Ja, ja. Però no, jo l'únic que et puc dir és que segur que hi ha una raó perquè sigui així.
Sí.
Jo no te la sé explicar, però segur que hi és. Segur.
Suposo que camí és més senzill que ruta.
Sí, no sé, potser enrutador té altres matisos. La veritat és...
Enrutador,
sí,
venint...
No,
em remet a rot i no...
També podria ser.
És més fàcil es pot confondre. Identificar en caminador la funció que fa, és possible.
Sí, sí.
Sí, sí, assignar-li un camí als nostres paquets d'internet. Sí.
Un altre, abans fullejant també el digital.cat, també he trobat un altre cas que, clar, és, potser hi afegeix una mica de complicació, que és el terme etiqueta. És a dir, etiqueta, he vist que en català pot dir 5 coses, o sigui, fins a 5 conceptes, que en anglès, de fet, es... utilitzen 4 paraules diferents per dir etiqueta. Mm. Llavors, això també pot complicar a vegades que s'imposi un terme, doncs, una proposta en català. Per exemple, doncs, clar, en etiqueta podem dir doncs, un tag, una netiquet, un label, un hashtag... O sigui, tot
és
això
el,
seria...
És el context, llavors, el que et determina.
Sí. Sí.
Clar, però indica... potser llavors l'etiqueta potser s'imposarà en algun d'aquests significats, però potser amb tag doncs, o amb hashtag doncs, li costarà més de competir, no ho sé. A vegades això ja...
La idea és aquesta, que jo m'imagino a l'hora de determinar això està pensat doncs, que aquests contextos en principi no s'han de barrejar, no? I per tant amb la mateixa paraula doncs, ja pot servir per les diferents i no cal inventar una nova paraula tipus encaminador que pot semblar. És que no hi ha una fórmula, és el que dèiem abans, vull dir, ni és intentem donar significats a paraules que ja existeixen i així és més fàcil, no sempre, ni inventem una paraula nova per cada cosa, tampoc sempre és així, vull dir, de vegades va d'una manera i de vegades d'una altra.
Abans de la pausa, Xavier estava explicant una cosa que trobo que és molt interessant, que és com, depenent de quina llengua, té maneres a l'hora d'agafar termes de l'anglès, per exemple, de crear, o sigui, d'utilitzar les seves pròpies paraules, d'agafar paraules més genuïnes de la llengua, en funció també de com aquesta llengua ha estat més avasada o menys a agressions o a contactes desiguals amb altres llengües, no? I parlàvem del cas, per exemple, del francès amb l'anglès, que ho fa bastant. Nosaltres en el cas del català també estem acostumats a fer-ho més que no, per exemple, el castellà, no? No sé si vosaltres heu anat veient o us heu fixat molt en com ho han anat fent això a altres llengües i, per exemple, quines són les diferències que hi ha, per exemple, amb el castellà mateix, no?
Clar, per començar, el castellà no té un organisme com el TERPCAT que actuï d'aquesta manera, d'una manera ràpida. També depèn d'on es parli castellà, perquè a Sud-amèrica, evidentment, és l'adopció de la paraula anglesa ràpida, fins arribar a una mena d'espanglish, que a vegades des d'aquí doncs, sobta una mica.
Sí, l'exemple que abans has posat de computer a Sud-amèrica és d'ús bastant generalitzat.
El computador, no?
La compu.
I el computer, fins i tot. Moltes vegades sense ni...
O el celular, no?
I el CD, el DVD.
El celular, el laptop, sí, sí, sí. Bueno, d'aquí surt el nom d'Spanenglish, no? Vull dir, si existeix... Vull dir, si hi ha nom és perquè hi ha una cosa, realment, no? I és així.
Sí, sí, el CD, la mateixa pronúncia de les sigles, que aquí les sigles aquestes angleses... CD o ADSL
o el DVD.
Tenim les sigles angleses però les pronunciem a la catalana, diguéssim. I allò és que ho fan tot en anglès. Clar, depèn de la preocupació que posi cada llengua en aquella matèria. Potser tenen altres preocupacions. Nosaltres estem acostumats a vetllar pel català, tenim moltes interferències des de durant segles del castellà, ara ens arriben aquestes de l'anglès i potser estem més avesats a tractar aquests temes i mirar més per la integritat de la llengua, per dir-ho d'alguna manera.
És per la qualitat, no? Potser altres llengües estan més preocupades per la quantitat, o clar, això depèn molt de la... La quantitat, vull dir, doncs, la quantitat de parlants, o etcètera, el que deia ell, en castellà ni tan sols hi ha un organisme com el TERMCAT que ho reguli, no? Per tant, segurament, bueno, preocupacions són altres.
Sí, sí. Bueno, ho fan a través de la RAE i amb els seus ritmes i amb els caràcters provisionals dels termes fins que no entren en una nova edició del diccionari, em sembla que,
sí,
no, que van funcionant d'aquesta altra manera.
Clar, la RAE és la institució acadèmica de la llengua, com aquí l'Institut d'Estudis Catalans, però allà, clar, és una institució molt més...
feixuga.
Sí.
Per dir-ho d'alguna.
Volia dir una paraula, sí, volia dir una paraula així suau. Sí. Sí. I... ara m'he perdut.
Sí, però parlàvem de la comparació entre la situació de l'espanyol i de la catalana, sí, i de com ells...
Jo crec que té, sí, perdona, jo crec que té a veure amb el que dèiem abans, una mica com perceps tu la pròpia llengua i quines són les prioritats. Vull dir, segurament llengües amb molts parlants, i l'anglès és l'exemple més clar, no s'han de preocupar d'altres llengües que tal, o de que això pugui disminuir l'ús de la nostra, o etcètera, no? Coses així. Segurament el castellà, doncs, està més preocupat en, bueno, en fer una llengua que sigui parlada per molts milions de persones al món, etcètera, no?
I... sí, sí. I tot i que són molt importants, evidentment no és qüestió de diners, perquè els diners que es destinen a la llengua castellana són impressionants, els pressupostos de l'Institut Cervantes, etc., són molt grans, però potser tenen més interès en exportar la llengua, que ells juguen a la divisió de ser la llengua de les llengües més parlades del món, nosaltres juguem en una divisió molt més petita i humil, però hi ha més preocupació una mica per la qualitat de la llengua, és qüestió de prioritats.
És molt interessant també en aquest en el digital.cat l'última part, que és aquest diccionari visual, que us ho recomanem molt, que està,
sí, a més és molt, molt bé. És la part més innovadora, no, d'un vocabulari d'un diccionari, de trobar-se, doncs, això, termes relacionats amb imatges, i després també el que m'agrada, doncs, és això, una mica l'apunt, com en dieu,
l'apunt terminològic, sí,
que és allò, és explicar, doncs, en casos concrets d'alguns termes, doncs, quin ús se n'ha de fer, o
intentar resoldre alguns dubtes habituals que pot, sí, tenir el parlant. No tots els dubtes que pugui tenir, evidentment, però a partir d'algunes explicacions d'aquestes es pot, per analogia, es poden entendre algunes altres coses o resoldre altres dubtes similars.
Per exemple, escanejar o escanar. Aquest seria un. Com es diu la tecla enter en català? El wireless, no? Si és inalàmbric o sense fil. Com es diu widget? No llegiré les respostes perquè...
No, les trobaré.
Seria un spoiler.
Sí, exacte.
Sí, sí, o sigui, wifi, s'admet wifi, però wireless no, clar.
Wireless no.
Clar, perquè
sí,
els anglesos fan moltes contraccions.
Sí, clar, wifi és wireless fidelity, fidelitat sense fils. Però clar, un cop ho han acursat, difícilment pots transformar això a la catalana si no es mantenint d'aquesta mateixa forma, quan sobretot una cosa també es mira, que és a nivell internacional que es fa, si totes les llengües del món fan wifi, sí, nosaltres no ens inventarem res estrany. Però clar, wireless sigue sense fil.
Sí, aquesta part final... Bueno, per això nosaltres no en diem diccionari del llibre, no? Més aviat és un manual, un manual pràctic o una cosa així. Està pensada no per... que, no si tens un dubte concret, vas a buscar una paraula, sinó sobre un àmbit, jo faig servir habitualment, doncs, tal programari i tal, doncs, veure paraules que potser no se t'havia passat pel cap ni de buscar-les, de com es deien. Ah, doncs mira, això es diu així, no? Doncs, ah, mira, doncs això. M'explico més d'una manera més... més oberta, no? Més, no un dubte concret, sinó això, no? Habitualment, doncs, faig blogs o faig tal, doncs, bueno, tenir idees, veure idees sobre com es diuen diferents coses que potser ni t'has plantejat que no es diu com tu deies, no? O no t'has plantejat el dubte de si ho dic bé o no. Ja està,
router,
ho dic,
sí, ja està. Més bé.
Per exemple, no, és que és així, vull dir, hi ha moltes paraules que... hi ha alguns casos que sí, que clarament veiem, ostres, això... com es deu dir, o això ho dic malament, no? Però n'hi ha d'altres que ni se't passa pel cap, ni com router, no? I aleshores, doncs, aquestes làmines són una eina per... tu hi fas una ullada, ah, ostres, això no... ah, no es deia router, es deia d'aquesta manera, no? La idea, i és l'objectiu principal de tot el llibre, és posar a l'abast dels catalanoparlants totes aquestes paraules, perquè les pugui fer servir quan vulguin. i que en tot cas, si no les fan servir, i ho diuen en anglès, no sigui perquè no saben que hi ha una forma en català o no saben quina és la correcta. A partir d'aquí, lògicament, cadascú parla com vol, no? Però que no sigui per desconeixement.
Jo crec que també bé, hem d'apel·lar, o sigui, no només a centrar-nos en el que hi hagi en aquest diccionari, sinó també en la creativitat de la gent. Perquè jo crec que, a veure, a banda del que es pugui acceptar o no acceptar, doncs, terminològicament o validar, doncs, per l'Institut d'Estudis Catalans, per exemple, doncs jo crec que la vitalitat de la llengua també es mesura, doncs, amb la creativitat dels seus parlants. Aquí haurem de reivindicar el Jordi Vendrell, com ho fa sempre el Vicent, amb aquelles magnífiques paraules que es va inventar, en comptes de dir programari o maquinari, ell parlava de pensalla i ferralla, que no crec que siguin en el manual
no
que ho presenta.
No ho crec. Digital.cat.
En Vicent Partal ho esmenta en el pròleg,
sí,
però...
Esmenta, però no, suposo que no hi surten.
Potser eren massa boniques, massa poètiques.
Massa poètiques, sí, però bé, una mica de poesia també es viu millor, no?
Molt bé, doncs amb aquesta sentència del Martí ja podem tancar el programa d'avui. Avui, digues Martí, que vols afegir alguna cosa més.
Hem de tancar,
sí,
però hem de comentar.
Hem de recordar una cosa més, sí. Avui hem tingut en Joan Carles Villalonga i en Xavier Brail parlant-nos del digital.cat que ha editat Barcanova. Els tornarem a tenir aquí la setmana que ve, el dimecres 23 d'octubre, a 6:45, a l'Espai VilaWeb, que vindran a presentar el llibre en públic. Vull dir que tots aquells qui vulgueu venir ja ho sabeu. Moltes gràcies per venir a parlar-nos de tot plegat.
De
com parlar en l'era digital. Com parlar en català a l'era digital.
Gràcies.
Gràcies a en Joan Jofre.
Jo ara vaig amb la...
On te'n vas, Joan?
No, vaig a canviar cada vegada que he dit router per encaminador a l'enregistrament del programa.
Ara ho anirem a editar.
Ara editarem el programa.
Molt bé, ja parlarem amb el Jordi també, que ho faci. Jordi Carreño a l'altra banda del vidre, el control tècnic, Martí Crespo, fins la setmana que ve. I tots vosaltres recordeu que podeu recuperar aquest internauta, tots els internautes anteriors, de setmanes anteriors a l'internauta.cat, i que podeu estar permanentment les 24 hores del dia informats a vilaweb.cat. Avui ens acomiadem amb la cançó El País de l'Olivera d'Obrim Pas.
Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'olivera. Al país de l'olivera. País que dorm a l'era, hi ha polsim de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades, hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, parotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo ara enyore i guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Cases blanques, nyapins banyats en sal, margallons entre baladres, dos descalços dins el mar. Al país de les marines hi ha un sol roig a les vesprades, cachirulos a les platges i us despentin entonades al país de cases blanques. Al país de les rialles i a raïm a les porxades, ametles i olives negres i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres hi ha llaüts i guitarrons i la veu de les rondalles pessigant les emocions. Al país de les rialles. Al país de les rialles. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo m'estime i guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.